Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer a repassar l'actualitat d'aquesta jornada. Avui és dimarts, dia 11 de juny. Obrim destacant que la paera en cap de Balaguer, Lorena González, lamenta que la Generalitat es gasti ara més de 572.000 euros en un estudi per a la millora integral del corredor de la C-13 Lleida-Balaguer, quan el que s'hauria de fer, diu, ja és l'autovia. González ha assenyalat també que cal ser més seriosos i fer el que el territori demana. Obrim de seguida escoltant les declaracions de la paera en cap en aquest sentit. A banda, però, els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. Parlarem també novament avui del conflicte sobre l'aigua entre Balaguer i Menàrguens. La paera en cap, Lorena González, no s'ha personat aquest matí davant del jurat de reg de la comunitat de regants de la sèquia del CUP, després de destacar concretament en una notificació que no reconeixen jurisdicció ni competència a aquest òrgan en relació a aquest assumpte. Balaguer celebrarà del 18 al 22 de setembre una nova edició de l'Encontats, el Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat. Ricardo Alcántara serà el padrí de la novena edició de l'edició d'aquest 2024 de l'Encontats. D'altra banda, destacarem també que el Consorci Gal Noguera Segrià Nord ha celebrat aquest dimarts aquí a la ciutat de Balaguer la Fira FE del projecte Futurs Emprenedors Rurals, en la qual les escoles participants han presentat els projectes d'emprenedoria al seu poble i que han treballat durant tot el curs. La subdelegació del govern presenta a Térmens el projecte L'administració a prop teu a 65 municipis de Lleida. Es tracta d'una iniciativa adreçada a facilitar als veïns de petits pobles l'accés als serveis públics estatals. Parlarem també avui de turisme. La Comissió de Turisme de la Diputació destaca el bon ritme del sector durant el primer quadrimestre de l'any i l'augment dels visitants estrangers amb un creixement de més del 25% en dos anys. D'altra banda, també parlarem avui del carnet Interpiscines, un projecte impulsat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, que torna 5 anys després i ho fa en format digital. Permetrà aquest any l'accés lliure a 14 piscines municipals de la comarca. També avui parlarem de dues activitats que es fan a la Biblioteca Municipal de Balaguer. Una d'elles demà dimecres, dia 12, es tracta de la xerrada a l'estiu. Obrim finestres a la lectura, un petit viatge literari amb parada en títols refrescants d'ahir i d'avui. Parlarem també d'una altra activitat, en aquest cas la que tindrà lloc divendres, és la proposta teatral a partir del llibre homònim Agost de Tracilets a càrrec de l'Agropecuària Produccions Extensives. I en l'àmbit esportiu avui abordarem els següents continguts.
Parlarem de que una trentena d'equips participen en la marató de relleus Memorial Manel Ribes del Cicores Club. L'equip guanyador ha estat el Runners Balaguer i Amics. I en natació parlarem del nedador màster del Club Esportiu Natació Balaguer, Lluís Pijuan, que ha aconseguit 2 medalles d'or al Campionat de Catalunya Màster.
L'empresa pública de la Generalitat, infraestructures.cat, ha tret a concurs el contracte de serveis per a la redacció de l'estudi previ millora integral del corredor de la C-13 Lleida-Balaguer. Es tracta d'un estudi per acabar decidint si la C-13 ha d'acabar sent autovia de Lleida a la capital de la Noguera. La paera en cap de Balaguer, Lorena González, celebra que es faci aquest pas endavant, ha dit, però també diu que el fan molt tard i en aquest sentit ha lamentat que ara es gastin més de 500.000 euros, 572.000 euros, per elaborar aquest estudi després que ajuntaments del Segrià i la Noguera, els consells comarcals de les dues comarques, la Diputació, la Cambra de Comerç, la Coell i Pimec, juntament amb diversos sindicats, defensessin fa més d'un any el desdoblament d'aquest tram de via davant l'alternativa que planteja el govern català, fer un 2+1, és a dir, ampliar la calçada amb un carril central per avançaments. Segons Lorena González, haurien de ser, ha dit, més seriosos, escoltar el territori, fer el que aquest demana i invertir aquests diners en fer ja l'autovia.
Ara ja gastaran 500.000 euros després de que el territori portem anys i panys demanant-los que facin una autovia. Doncs fins ara no es mouen. Bueno, celebrem que facin aquesta passa endavant, però que fa molt, molt, molt tard, i aquests 500.000 euros per saber si es pot fer o no fer una autovia, doncs haurien d'invertir-los en precisament començar ja a fer unes obres que ja fa més de 20 anys que estem esperant, i que a més hi ha una cosa curiosa, que tot el territori, independentment de l'alcalde que hi ha, independentment dels colors polítics, està demanant que es faci una via ràpida 2+2. Ara gastarem 500.000 euros per a que els diguin si és factible o no és factible. Llavors la pregunta serà, si no surt factible, què li diran a tots els alcaldes del territori afectats? Que ens gastarem 500.000 d'euros per dir que no volen fer-nos una autovia? Doncs creiem que haurien de ser molt més seriosos, escoltar el territori i fer el que el territori demana, que al final estem demanant el que considerem que és de justícia.
La mateixa Baera, en cap de Balaguer, ha assenyalat que continuaran reclamant l'autovia, sigui quin sigui el futur govern de la Generalitat.
I tant, de moment estem a l'espera d'aquesta conformació de govern, com pugui quedar, i evidentment sortir que surti, aquesta força l'hem de fer. Ja portem anys fent-la a través de la participació als pressupostos de la Generalitat, fent força al nostre grup parlamentari perquè inclogui partides al pressupost de la Generalitat per aquesta autovia. Per tant, no pot ser d'altra manera, i quedi com quedi, evidentment, continuarem fent aquesta força i una aposta en valor al nostre territori.
El govern no té encara res decidit, però la possibilitat de fer un 2+1 continua sent una opció al tenir un cost i un impacte ambiental menor, diuen, que la construcció d'autovies. Les clàusules del concurs per elaborar el nou estudi estableixen que l'adjudicatari del contracte haurà d'elaborar un estudi de mobilitat i trànsit, tant del tram comprès entre Lleida i Balaguer com de la resta del corredor de la C-13, que haurà de contemplar la idoneïtat de projectar una solució 2+2 que suposa desdoblar la calçada, o una solució 2+1. Per decidir-se finalment per una de les dues opcions, els autors de l'estudi hauran de tenir en compte el trànsit de carreteres que condicionen aquest corredor, com els de la C-12, la variant sud de Lleida, la C-26, la C-53 i l'autovia A-2, entre altres. També s'haurà de considerar pols de mobilitat en desenvolupament o que es desenvoluparan en el futur, sobretot polígons industrials. I no deixem de parlar de qüestions relacionades amb la ciutat de Balaguer, perquè la Paera en cap, Lorena González, no s'ha personat aquest matí davant del jurat de reg de la comunitat de regants de la sèquia del CUP de Menàrguens. Segons ha explicat a Ràdio Balaguer, des de la Paeria se'ls va enviar ahir dilluns, 10 de juny, una notificació en què no reconeixen jurisdicció ni competència a aquest òrgan per conèixer de l'assumpte. Les actuacions, recordem, responen al decret d'urgència originat per una situació d'emergència per garantir l'aigua de boca a la ciutadania de Balaguer.
Segons González, davant d'aquest decret administratiu es poden interposar els recursos administratius o contenciosos que la normativa preveu.
Bé, doncs, referent a la citació judicial que teníem avui dia 11 amb el jurat de rec de la comunitat de regants de la sèquia del CUP, el que vam fer ahir és enviar un comunicat, una carta a la pròpia comunitat de regants, dient-los que no reconeixem aquest jurat de reg com la jurisdicció que hagi de tenir pertinent per a aquest tema. Nosaltres, aquestes conseqüències que ells, diguéssim, denuncien davant d'aquest jurat són el resultat de la resolució d'un decret, que es demanava amb aquest decret, és un decret administratiu per part d'alcaldia, un decret d'urgència davant d'una situació d'emergència per abastir la població de la ciutat de Balaguer. Per tant, no és la via que s'ha de seguir, aquest recurs a través d'aquest jurat, i per tant nosaltres el que hem fet és no personar-nos en aquest sentit, i saben que la pròpia normativa administrativa té una altra via per apel·lar amb aquest decret, que no és la de citar-nos a aquest jurat de rec. I, de fet, la manera que podrien tenir és a través, doncs, del contenciós administratiu, que seria la que pròpiament el decret apel·lava, no?, com a tema de peu de recurs. Per tant, és l'actuació que hem fet des de la Paeria.
Recordem que el jurat de rec de la comunitat de regants de la sèquia del CUP va citar a declarar la Paera en cap de Balaguer, Lorena González, aquest dimarts, dia 11 de juny, arran de la denúncia presentada per la Junta de Govern de la comunitat per danys materials en la infraestructura i la captació de l'aigua per proveir la ciutat. El consistori va reobrir el passat 28 de maig, a través d'un decret d'emergència, la presa de la sèquia, que els regants havien tallat el 5 d'abril, alegant que la Paeria no pagava les mateixes taxes que altres municipis pel consum, a raó d'uns 44.000 euros anuals. Lorena González ha reiterat també aquest dimarts que la captació de la séquia del CUP és provisional a l'espera d'instal·lar una nova bomba, amb la qual es tornarà a captar aigua del Segre. Primer, però, s'han de fer proves i assegurar que la captació des del riu funciona.
De moment estem captant igualment des de la séquia del CUP. El decret també quedava palès i clar, que fins que no estigués ben instaurada la captació del Segre no tancaríem aquesta sortida, no donaríem aquest pas per acabat i per tant, tenint en compte la situació en la que estem, no? Que vam anar a aquesta assemblea de la setmana del dia 29 i semblava que nosaltres estàvem a disposició de que les coses se solucionessin i que la setmana següent ens enviïn citació al jurat, ens entenem per la premsa que aniran al contenciós administratiu i veure que han aixecat el to molt diferent del que com vam sortir de l'assemblea, doncs a partir d'aquí hem d'assegurar-nos molt bé que aquesta captació del riu Segre funcioni. Recordem que aquesta captació no és la nostra principal, per tant és la que fèiem servir quan se feien manteniments de la séquia del CUP i en aquest sentit ens hem d'assegurar que aquesta captació funcioni i que no ens trobem en un període de curt termini que haguem de tornar a tenir problemes. Per tant, de moment estem en aquest punt i quan tinguem allò ben instaurat, el decret també ho diu, que quan estigui allò ben instaurat, llavors podrem plantejar tancar aquest abastament.
La voluntat de la Paeria continua sent la d'arribar a un acord amb els regants i solucionar aquest problema que ja fa molts anys que dura.
Canviem de qüestió. Durant el curs escolar 2023-2024, més de 580 alumnes de 21 escoles de la Catalunya rural han participat en el projecte Fer Futurs Emprenedors Rurals, treballant en la creació d'iniciatives empresarials en territoris rurals. Com a activitat final s'han programat 4 fires FE, unes trobades presencials en les quals, com en una fira professional, l'alumnat de les comarques de la Noguera, el Pla d'Urgell, el Solsonès, la Segarra, el Baix Ebre, el Montsià i també la Vall d'Aran presenten el resultat de les idees emprenedores que han anat treballant al llarg del curs escolar i podran conèixer les de la resta de centres participants a la fira.
El dia 4 de juny es va celebrar la primera fira del curs 2023-2024 a Solsona. La segona és la que s'ha celebrat aquest dimarts a Balaguer. El dia 13 es farà la de Tortosa i el dia 19 a Llanars, al Ripollès. A la Fira Fair de Balaguer, que s'ha fet al pavelló Molí de l'Esquerrà, hi han participat les escoles Bonavista de Bellcaire d'Urgell, Salvador Espriu de Vallfogona de Balaguer, Bedruna de Balaguer, Escola de Salàs de Pallars, Sant Miquel de Miralcamp, Arrels dels Alamús i Sant Isidre de Gimenells. Entre totes les escoles han presentat a la fira un total de 27 projectes d'emprenedoria ubicats als seus municipis. El president del Consell Comarcal de Noguera, Miquel Plensa, ha valorat molt positivament els treballs presentats i s'ha mostrat confiat que més d'un d'aquests joves pugui fer realitat els seus projectes en un futur.
La valoració molt positiva, com no pot ser d'altra manera. En total són 27 projectes que tenim aquí a Fira Fair enguany, a més d'una qualitat impressionant. La veritat és que ens hem quedat gratament molt sorpresos, no?, per la implicació, no?, i per la qualitat d'aquests projectes, d'aquests alumnes, que esperem que algun dia, no?, puguen, no?, portar a la realitat els seus projectes.
Un jurat professional format per experts de diferents àmbits relacionats amb l'empresa i l'educació valora els diferents projectes presentats i atorga a cada projecte una menció remarcant el punt fort de cada grup empresarial per tal de posar en valor totes les iniciatives presentades. El projecte FER va arribar a les aules al curs 2010-2011 i es van consolidar a nivell de tota Catalunya rural a partir del curs 2017-2018 fins a l'actualitat. La finalitat dels futurs emprenedors rurals és fomentar vocacions emprenedores entre l'alumnat del cicle superior de primària de les escoles ubicades en territoris rurals. Entre els principals objectius que persegueix el projecte hi ha, segons explicat la gerent del Consorci Gal Noguera Sarrià Nord, Gemma Cortada, el de despertar el talent emprenedor dels infants, visualitzar les oportunitats que ofereixen els territoris rurals i l'aprofitament dels seus recursos, entre d'altres.
El projecte FER és un projecte d'emprenedoria a escoles de primària que consisteix principalment en que els nens coneguin el seu municipi, busquin oportunitats, coneixin teixit empresarial i a partir d'aquí identifiquin un repte i busquin una solució empresarial inventant un producte o un servei sense cap límit creatiu, sigui factible o no amb la tecnologia actual per afrontar les necessitats que troben al seu municipi. Hi ha projectes tan originals com uns que han inventat un fruites a partir de diferents fruites perquè siguin més bones, per exemple doncs la pera poma, la cirema duixa, la mandarina plàtan. Hi ha uns altres que estan preocupats per menjar i la que han inventat és una cullera que pot canviar de sabor els aliments que tu vas a menjar perquè t'agradi tot el que et posen al plat. Hi ha uns altres, pues, bueno, uns tenen una casa de turisme rural.
La millor manera d'assolir aquests objectius és treballar en la creació dels projectes empresarials per afrontar reptes dels territoris rurals, sense cap límit creatiu, sigui factible o no, amb la tecnologia actual.
Parlem ara de l'Encontats, de la novena edició de l'Encontats que la ciutat de Balaguer celebrarà aquest 2024 del 18 al 22 de setembre. Es tracta del Mercat del Conte i el Llibre Il·lustrat. Des de la Paeria en diuen que és un esdeveniment totalment consolidat i, segons s'ha explicat aquest dimarts durant l'acte de presentació, la Paeria de Cultura, Mari Carme Puigpelat, un referent també del sector. Així mateix, Puigpelat l'ha qualificat com una porta d'entrada per donar a conèixer els més petits al món de la lectura i els grans escriptors del conte infantil.
Encontats, doncs, ja és la novena edició, és un dels referents de la Fira del Conte i de la Il·lustració Infantil. Val la pena participar-hi i ser-hi, doncs, perquè és una porta d'entrada, no? A tots els infants, per donar-los a conèixer la lectura, l'il·lustrador, grans escriptors, no?, del conte infantil. I, bueno, esperem que amb aquesta fira que ja es va afincant, no?, amb 9 anys i cada vegada es fa més gran i s'intenta millorar la programació, involucrar amb les escoles, també a dins del pla educatiu de Balaguer, doncs involucrar amb això i que es fes cada vegada es faci més gran.
En aquesta edició el padrí serà l'escriptor Ricardo Alcántara, el qual durant el mes de maig ha visitat els centres educatius de Balaguer, unes trobades que la paera d'educació Anna Profitós ha qualificat de molt interessants i divertides.
Sí, estem molt contents amb el padrí que tenim aquest any enguany, és el Ricardo Alcántara, ja el van tenir fa uns dies a la ciutat de Balaguer, va passar pels diferents centres escolars, va fer com unes dinàmiques per donar-se a conèixer als alumnes, ells també han llegit prèviament algun dels seus llibres, aleshores va ser doncs, com una trobada molt interessant i molt divertida. La setmana dels Encontats, els dies previs hi haurà un concurs de dibuix, el tema serà enguany, doncs, com no, l'arribada del tren a Balaguer, el centenari del tren, i després el mateix divendres es farà un taller d'il·lustradors i el dia abans, el dijous, hi haurà una actuació al Teatre Municipal de Balaguer.
Un any més, l'Encontats començarà una jornada professional per a bibliotecàries en la qual Ramon Besora durà a terme la sessió El llibre més enllà del llibre, creativitat a la biblioteca, a casa, a l'escola i al carrer. Igualment, també es presentarà la guia Els Essencials 06, que conté una selecció bibliogràfica d'obres imprescindibles per a la primera infantesa. L'endemà dijous, dia 19 de setembre, la programació de l'Encontats seguirà amb la representació de l'obra Un somni pirata d'Anima Teatrum, que es farà al Teatre Municipal, adreçada a l'alumnat d'educació infantil i de cicle inicial d'educació primària. Per al divendres, dia 20, s'han organitzat diferents tallers d'il·lustració adreçats a l'alumnat de cicle mitjà. D'altra banda, i per segon any consecutiu, l'Encontats continua vinculat amb el Premi d'Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens i, en aquest sentit, Blanca Caminal durà a terme el taller Com de Gros, adreçat a famílies amb infants a partir dels 4 anys. Finalment, el diumenge, dia 22, serà el dia gran de l'Encontats, amb la presència de parades de diverses editorials i llibres i llibreries especialitzades en la publicació de llibres infantils, d'il·lustradors i artesans. Igualment, hi haurà propostes com l'espectacle inaugural Hansel i Gretel, el musical de la Roda Produccions, o l'espectacle itinerant les vacances de Madame Rulot de la companyia La Bleda. El concert de Cloenda d'aquest any serà El planeta violeta dels Atrapassomnis. En total, aquest 2024 hi haurà 12 sessions de contacontes en diferents horaris, amb un escenari més respecte a les últimes edicions i amb la presència de narradors que fins ara no havien estat mai a l'Encontats. Així ho ha destacat en aquest cas la directora de la Biblioteca Municipal de Balaguer, Núria Arbós.
Bé, l'aposta més ferma aquest any de l'Encontats i com el seu nom diu és per a la narració oral. Aquest any hem incorporat un escenari més i per tant tenim fins a 12 sessions de contacontes amb diferents horaris. Tenim a més la presència de narradors que no havien estat mai fins ara a l'Encontats ni a Balaguer, com Mònica Torra, Marta Escudera, Vivim del Cuento, i per tant penso que és cap aquí on hem d'anar, cap a l'aposta per la narració oral, pel foment de l'escolta també de les històries i per tant doncs, per omplir la plaça Mercadal i el centre històric de la ciutat d'històries i de contes.
El cartell de la novena edició de l'Encontats és obra de la il·lustradora Cristina Los Santos. Los Santos és llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i es dedica de manera professional a la il·lustració. Parlem ara de turisme. La Comissió de Turisme de la Diputació de Lleida destaca el bon ritme del sector durant el primer quadrimestre de l'any i l'augment dels visitants estrangers amb un creixement de més del 25% en dos anys. La presidenta de la Comissió Informativa de Turisme, Rosa Pujol, ha destacat que aquest dilluns, durant la reunió de l'òrgan, el bon ritme del sector, com dèiem, durant aquests primers quatre mesos de l'any.
Pujol ha explicat les dades que l'Institut Nacional de Estadística, l'INE, que assenyalen que les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida han rebut 417.000 turistes que han generat 1 milió de pernoctacions. Això suposa un 1,77% més de visitants i un 2,21% més de nits d'allotjament respecte al mateix període del 2023. Si ho comparem amb les dades del 2022, l'increment és major i se situa en un 6% més de turistes i un 6,5% més de pernoctacions. Així mateix s'ha posat de manifest l'increment que està registrant la demarcació pel que fa al turisme internacional. En aquest sentit, la xifra de visitants estrangers entre els mesos de gener i abril ha pujat un 25,3% en dos anys, en passar dels 60.000 el 2022 als 75.000 d'enguany. Així mateix s'ha donat que compte del Pla Estratègic de Turisme del Pirineu i les Terres de Lleida, que té com a objectiu contextualitzar el model de desenvolupament turístic de la destinació, adaptant-lo als nous reptes i necessitats. També s'ha posat sobre la taula el Pla d'Accions del 2024, que busca, per exemple, continuar promocionant el conjunt de l'oferta de la demarcació sota el paraigua de la marca Ara Lleida i implementar el model de gestió turística sostenible i regeneratiu.
I parlem ara de la subdelegació del govern a Lleida, perquè ha presentat entre el 2023 i aquest primer semestre de l'any el projecte L'Administració a prop teu a 65 ajuntaments de la província amb la finalitat de facilitar als seus veïns l'accés i els tràmits amb l'administració electrònica. El projecte es va presentar concretament ahir dilluns a Térmens, on la sessió, concretament, així com les previstes aquesta setmana a Llavorsí, Corbins i La Fuliola, serveix per donar a conèixer concretament l'ús de les plataformes digitals com a via d'accés a aquests tràmits relacionats amb els diferents serveis que s'ofereixen des de l'administració estatal. La presentació ahir a Térmens va coincidir amb la Setmana de l'Administració Oberta 2024, que impulsa un any més el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública per apropar l'administració a la ciutadania. Aquesta administració a prop teu, aquest projecte, s'adreça als municipis d'entre 500 i 8.000 habitants i l'objectiu, segons va explicar el subdelegat del govern José Crespín, és oferir als veïns de cada poble una relació de proximitat amb l'administració en tota una sèrie de gestions i tràmits que poden resoldre des del seu municipi i, per tant, així, evitar desplaçaments. A cada sessió informativa, els empleats públics de la subdelegació atenen de forma personalitzada els veïns interessats i els assessoren i guien de forma individual en les consultes i necessitats d'accés a tràmits administratius relacionats amb l'Estat. I parlem ara del carnet Interpiscines perquè torna 5 anys després en format digital. El carnet, un projecte impulsat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, permet l'accés lliure a diferents piscines municipals de la comarca i es torna a posar en marxa amb novetats destacades després de 5 anys d'aturada. En concret, aquest any aquest carnet permetrà l'accés lliure a 14 piscines municipals de la Noguera. El projecte manté l'objectiu, en aquest sentit, de fomentar la mobilitat del jovent de la comarca durant els mesos d'estiu entre les piscines dels diferents municipis i a la vegada promoure hàbits saludables, fomentar el sentiment de pertinença al territori, l'arrelament i també el vincle entre els joves.
Una de les principals novetats del nou Interpiscines és que l'usuari no disposarà d'un carnet físic per acreditar que disposa d'aquest servei, sinó que la identificació serà digital a través del seu telèfon mòbil. Una altra de les novetats és que les persones interessades a disposar del carnet Interpiscines s'hauran d'adreçar a l'Oficina Jove de la Noguera, situada a la plaça Mercadal número 45 de Balaguer. L'expedició del carnet s'efectuarà els dies compresos entre el 10 i el 28 de juny. Igualment, el 10 i el 17 de juny també es podrà expedir el carnet a Artesa de Segre i Pons en horari de tarda. Els dos requisits principals per disposar del carnet són tenir una edat compresa entre els 12 i els 30 anys i estar empadronat als municipis participants. Per tal d'obtenir el carnet d'Interpiscines, la persona interessada haurà de presentar el seu DNI i l'abonament d'estiu de la piscina municipal del municipi on viu o resideixi, o un justificant de pagament d'aquest abonament. Una altra de les novetats d'aquest any és que el preu del carnet serà el de l'abonament del municipi del sol·licitant, segons explica Eloi Bergós, coordinador de joventut del Consell Comarcal de la Noguera.
aquesta novetat de poder fer el preu de cadascun dels pobles, no? Perquè això era un impediment, no? Sí. Perquè si en un municipi doncs, el carnet d'impressionista valia 40, però l'abonament del municipi era 25, lògicament no es té l'abonament. Ara entenem que tots els joves es trobaran l'abonament perquè és el preu del seu municipi. Uh-huh. Això és un tema, juntament amb el fet de treure, com deia el Ramon, de vindre aquí aquests 15 dies, doncs vindre aquí amb el carnet físic del poble o el pagament fet de banc, amb el DNI conforme confirmi que ets del municipi, ets jove del municipi, nosaltres t'expedim el QR.
El carnet d'interpiscines permetrà aquest any l'accés gratuït durant els mesos d'estiu a 14 piscines municipals que corresponen als següents pobles que aquest any s'han adherit al projecte. Albesa, Alentorn, Artesa de Segre, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Cubells, Montgai, Penelles, Pons, Preixens, La Sentiu de Sió, Térmens i Torrelameu.
I parlem ara de dos actes que tindran lloc a la biblioteca aquests dies. Un d'ells, demà dimecres, dia 12, es tracta de la xerrada a l'estiu, obrim finestres a la lectura, un petit viatge literari amb parada en títols refrescants d'ahir i d'avui.
En aquesta sessió, Antoni Iturbe ens farà una sèrie de recomanacions de llibres per llegir a l'estiu, començant per alguns clàssics accessibles a tothom, que podem llegir avui dia i ens continuen interpel·lant i amb el toc de mar, estiu, aventura i mirall interior. Des de l'Odissea a l'estranger de Camus o Jardí vora el mar de Mercè Rodoreda, per posar alguns exemples, i acabant amb llibres més actuals que podem llegir aprofitant les vacances d'estiu. Antoni Iturbe és periodista cultural, professor i escriptor. Ha treballat 19 anys a la revista Què leer, de la qual en va ser director. És col·laborador dels suplements culturals La Vanguardia i El Heraldo d'Aragón i ha publicat 6 novel·les, entre elles La bibliotecària d'Auschwitz, traduïda a 32 llengües. Ara, aquest passat mes d'abril, acaba de publicar el llibre Música en l'oscuritat.
I parlem ara d'un altre dels actes que acollirà la biblioteca aquesta setmana, concretament en aquest cas divendres dia 14 a les 8 del vespre. És la proposta teatral a partir del llibre homònim Agost de Tracy Letts a càrrec de l'agropecuària Produccions Extensives. Ambientada a Oklahoma, durant un calorós mes d'agost, l'obra se centra en les relacions personals en el si dels Weston, una família desestructurada que es troba a motiu de l'estranya desaparició de Beverly Weston, el patriarca. En el desenvolupament de l'acció surten a la llum les misèries del clan, ancorat en els desafectes de Violet, una mare malalta de càncer de boca i addicta als medicaments, i les seves tres filles, portadores en si mateixes de les seves pròpies desgràcies. Gràcies. Va ser guardonada aquesta comèdia amb el Premi Pulitzer de Drama l'any 2008. L'obra es va estrenar en anglès al Teatre de Steppenwolf el 28 de juny de l'any 2007 i el 4 de desembre del mateix any a l'Imperial Teatre de Broadway. Des d'aleshores s'ha representat en teatres de tot el món amb un gran èxit. L'adaptació catalana va ser interpretada al Teatre Nacional de Catalunya durant els anys 2010, 11, 12 i 13, protagonitzada per Anna Lizaran en el paper de Violet. Es tracta de l'obra més vista en la història del teatre. I dit això, donarem ara pas a la secció esportiva d'avui dimarts.
Ràdio Balaguer informatius. Esports.
Dos apunts breus dins del capítol esportiu. El primer és que aquest passat diumenge, 9 de juny, s'ha disputat la Marató de Relleus Memorial Manel Ribes, del Cícores Club. L'equip guanyador ha estat Runners Balaguer i amics, format per Ivan Menchón, Muhammad Lamin, José Doprado i Claudi Calimán, seguit de l'equip Atletismo Pómez Barbastro. Pel que fa a la categoria mixta, l'equip guanyador va ser els Xafabombers de Mollerussa. Completaven el podi l'equip format per Clos Pons Tai Rocket. Pel que fa a la categoria femenina, l'equip guanyador va ser el Cícores Femení. D'altra banda, el nedador màster del Club Esportiu Natació Balaguer, Lluís Pijuan, ha aconseguit 2 medalles d'or en el Campionat de Catalunya màster disputat aquest passat cap de setmana a les instal·lacions Sílvia Fontana de Tarragona. En Lluís, en la categoria màster més 50, ha aconseguit medalla d'or en els 200 lliures i medalla d'or en els 400 lliures.
I entrem en la darrera part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que Rull presideix el Parlament amb els vots sobiranistes. La fotografia de portada però està dedicada a l'ICG Força Lleida, a la seva plantilla, i el titular és Rebuts com herois. Diu també el Segre avui que troben treballadors amuntegats en un local amb 38 llits a Ronda, i també destaca que Nufri inicia la planta solar més gran per autoconsum de Catalunya. Benvinguts, campions. És també un dels titulars del diari La Mañana d'avui en relació a la plantilla de l'ICG Força Lleida. Un grup d'aficionats diu va esperar l'equip que avui farà una rua per la capital del Segrià. Destaca, però, també la portada de La Mañana avui, que Lleida sedueix un 25% més de turisme estranger en 2 anys. I també diu que el pantà de Sant Antoni es troba al 100% i torna a obrir les comportes. El Punt Avui destaca com a principal titular d'aquest dimarts Europa i ara què? L'ascens espectacular de les forces d'extrema dreta en les eleccions europees, sobretot a l'estat francès i Alemanya, obre un interrogant, diu, sobre les ambicions i les estratègies de la Unió. En l'àmbit polític també destaca avui aquest rotatiu que Rull presidirà el Parlament arran de l'acord de Junts amb Esquerra i la CUP i també que Yolanda Díaz dimiteix com a líder de Sumar pels mals resultats del 9J. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris d'avui posem el punt i final. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.